Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
Des de les senzilles competicions escolars fins als grans partits del Barça, l'esport mostra sovint una doble cara, una vinculada als valors, però també una altra, generadora de conflictes, perquè l'esport remou les nostres passions. Jaume Mora, president del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, respon si l'esport és una bona eina per pacificar entorns.
Sovint s'ha plantejat l'esport com una eina molt interessant, de transmissió de valors, com un factor educatiu important, i això no sempre és així. L'esport és transmissió de valors, pot ajudar a pacificar entorns, pot resultar una eina molt potent de cohesió social. Totes aquestes coses és cert, però només ho fa en el cas de que es donguin tres temes que penso que són claus.
I Jaume Mora parla de la metodologia, la presència d'un adult de referència i concebre l'esport com una eina i no com un fi.
L'esport per si sol, tirar una pilota en una pista de bàsquet o de futbol i que els nens practiquin esport, per si sol no funciona. Per tant, hi ha d'haver una metodologia darrere que sigui inductora de treballar tots aquests valors, totes aquestes eines que ens portin cap a aquesta cultura de pau, cap a aquesta... el treball de cohesió social. La segona cosa imprescindible és que hi hagi un adult de referència potent i amb el coneixement suficient com per aplicar aquesta metodologia. I la tercera i més important és que hi hagi una intenció clara de que l'esport no sigui un fi en si mateix, sinó una eina per aconseguir tot això.
L'esport també genera conflictes. El president del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, Jaume Mora, parla del paper dels pares.
Tendim a estigmatitzar els pares i mares quan van a les pistes de joc. És la minoria, i això també és un tema que tenim que tenir molt clar. Home, darrere de l'esport escolar hi ha l'esforç també de moltes famílies, de moltes mares, de molts pares, en acompanyar els seus fills, en tenir un reforç positiu cap a ells, amb animar, amb tenir una dinàmica realment positiva.
L'esport fomenta molts valors, com l'esforç, la competitivitat positiva, l'autosuperació, el treball en equip, la cohesió, i també ajuda a pacificar entorns i evitar nous conflictes.
Ràdio Estel. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel. La radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the
road. Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A radioestel.cat, tu tries.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Aquest diumenge celebrarem el Dia del Pare i per això avui dedicarem el nostre programa a una de les figures educatives més rellevants, la figura paterna. Precisament aquesta setmana s'ha fet viral un vídeo on un periodista de la BBC es veu interromput en ple directe per l'arribada dels seus fills. Unes imatges divertides i quotidianes on es veu que la conciliació és cosa de tots. Però quin és el paper del pare en l'educació del segle XXI? Sabem que tot l'aprenentatge que s'obté de la família és clau en el desenvolupament i en la formació del caràcter. Actualment, les noves realitats laborals i socials han permès que el pare estigui més present o més implicat que mai i amb un paper protagonista en la logística del dia a dia familiar i en les estones de lleure. El pare ha deixat de ser un personatge que només treballa i a qui només veiem els vespres. Aquesta presència més quotidiana és altament beneficiosa per als fills, perquè la figura paterna aporta més confiança en els infants i els facilita la resolució de conflictes. Ara bé, ens trobem amb l'altre gran problema, la conciliació laboral i familiar. Estar al 100% a casa i a la feina és un dels reptes amb el que ens trobem i també s'hi troben els pares de família. Pares que no poden reduir la seva jornada laboral i que, tot i això, intenten estar altament implicats en la vida familiar. El pare té clar que el seu paper no és el de simple observador del dia a dia de la família. La imatge del pare va lligada a conceptes com l'autoritat, la disciplina, el sentit de l'humor, la confiança i el respecte. Són tòpics o realment és així? De tot això en parlarem avui al Paraules d'Amor amb els nostres especialistes de l'Associació FERT que ens parlaran dels beneficis de la figura paterna en clau d'orientació familiar. Comencem. Talking about my girl. Doncs avui comencem amb un tema de la pel·lícula del Padre de la Novia, de Steve Martin, aquesta cançó que és conegudíssima, que es diu My Girl, Mi Chica, i és una pel·li que parla del paper del pare protector, el paper del pare que pateix quan la seva filla es casa. Per tant, un tema molt adient perquè precisament aquest diumenge és el dia del pare, el dia de Sant Josep, i per tant parlarem de la figura paterna, sobretot des del punt de vista de l'educació familiar, de l'orientació familiar. En el temps de la tertúlia, per parlar del paper del pare, avui ens acompanyen, avui em demanen que canviem d'ordre i presentaré en primer lloc a l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Molt bona nit.
També ens acompanya la Carmita Guix. Carmita, bona nit.
Hola, bona nit.
I en Josep Maria Dell, que vol ser presentat en últim lloc, rotllo star de Hollywood.
Bona nit. No, no, té una explicació, i ho haig de dir-ho, perquè haig de fer un agraïment públic, perquè, si recordeu, el dimarts passat tancàvem el programa dedicat al Dia Internacional de la Dona, i jo feia una demanda als nostres oients dient que dones i homes, tots plegats, fessin força. Llavors, evidentment, ens van fer cas, van fer força junt amb molts milers de persones i vam aconseguir la remuntada. Llavors, vull agrair públicament a tots els oients...
Ja es veu que té un motiu.
Aquesta força va ser dimarts, dissabte, en canvi, diumenge, no sé quin dia era, ja no estaven tan units.
La força del guerrer necessita descans.
Sí, la força de recuperació, però, descans del guerrer ara.
Pensa que és una fita històrica que mai s'havia aconseguit.
Ho tindrem en compte, aprofitant Dia de la Dona, no? aquest ànim, aquesta unió que fa la força, i vam parlar de la dona perquè era el Dia de la Dona, i aquesta setmana que tenim el Dia del Pare parlem del paper del pare en educació. Què en penseu? L'heu vist, el vídeo que deia a la introducció? Aquest vídeo del periodista de la BBC?
No, aquest no l'he vist.
Jo vaig veure la foto.
Vau veure-ho.
I vaig dir, quina gràcia, realment, que espontani, no? Sí. I t'agrada veure com actualment... Una cosa que a mi m'agrada molt és que veus molts pares que porten els nens al col·le, molts pares que posen el nen al pediatre, cosa que quan jo tenia els nens petits no es feia tant, no? I dius, però com hi guanyen aquests nens amb un pare tan proper, no? I aquell senyor allà amb la seva entrevista i els nens encantats.
I els nens encantats, exemple de conciliació, total, no? Treballo a casa i tinc els nens allà, tal qual.
Ja no és primícia, perquè ho he sentit aquest migdia, però que sapigueu que si la gent no està tant al dia de notícies, jo per la ràdio aquest migdia amb el cotxe sentia que sortia un de Ciudadanos, que es veu que van fer una proposta per començar els plenaris del Congrés de Diputats més d'hora, a les 12 del migdia, per poder acabar abans per conciliar família i treball, i que s'havia aprovat i que el primer ple, que no sé quin dia és, ja tindrà aquest nou horari perquè els senyors i senyores diputats puguin conciliar.
Doncs els diputats que conciliïn, a veure si concilien els periodistes i deixen de posar la roda de premsa a les 8 del vespre. Exacte. Que és el que acostumen a fer els polítics a una hora de banyeres i de sopars.
I aviam si els polítics permeten, amb normatives i lleis, tant generals com municipals, que la família normal i corrent, el treballador normal, pugui conciliar, també.
Clar. Molt bé. Conciliació, reforma horària, que tots puguem arribar una miqueta més abans a casa i puguem estar per la família. És el gran repte que té el paper del pare, pare més implicat, però encara falta temps...
Sí, jo crec que sí, eh? Bueno, no sé tu com ho veus, Aureli, però tu sents molta gent que parla d'aquest problema, no? Que el pare vol estar més implicat, que és més proper, però que, pel que sigui, la seva realitat laboral no li permet moltes vegades estar lo present que ell voldria, no? Però, bueno, potser tant de bo que hi ha aquestes mesures i que la cosa va una mica encaminada per aquí. Tu, Aureli, volies dir alguna cosa?
No, jo simplement deia que moltes vegades podem creure que el problema és implicació, no? I jo diria que és anterior, en el sentit que s'ho ha de creure. És a dir, que moltes vegades el que passa és que no és conscient el pare de que el seu paper és imprescindible, perquè el pare només pot fer de pare. Vol dir, i la mare només pot fer de mare. Vol dir que si els fills no veuen, no visibilitzen el paper del pare, són orfes, d'alguna manera. A veure, estic exagerant, eh? Però, doncs, aquesta tasca que hauria de fer... Amb la presència, i presència no vol dir física, no? Presència vol dir que saps que pots comptar amb ell, que pots parlar amb ell, que sents que ell és el teu pare. Vull dir que tot això, que s'ho creguin... És a dir, que ara només vull assenyalar una idea. Després hi anirem parlant més coses. Els pares han de ser conscients que tot no és un problema de quantitat, fins i tot també ni de qualitat, que s'ho creguin, que el seu paper és singular. Clar. Tan singular que per un fill només té un pare, una filla només té el seu pare. I això és tan important, que val la pena que s'aturi i digui, caram, això no puc fer malament, perquè és molt important en la meva vida.
Que s'ho cregui, que prengui consciència de que és personal, intransferible, únic. I
per exemple,
el seu paper només
per començar,
el pot fer,
després ja veurem què farà. Però d'entrada em sembla que és un punt.
Prendre consciència que és imprescindible en la vida dels teus fills.
Jo penso que aviam, en els últims darrers anys, s'ha notat una evolució important. I nosaltres que fem les sessions d'orientació familiar i els cursos, bueno, doncs no fa massa anys veiem que el pare et deia, bueno, és que jo aquests temes els tinc delegats sí. amb la meva dona, no? Uh-huh. I ara cada vegada més, sobretot amb la gent jove, es veu un grau d'implicació que és important perquè ja no estan parlant ells de repartir tasques.
Això em agrada molt a mi.
Sí. Sinó de compartir-les.
Exacte. Exacte.
Eh? Que aquest és el fet. Escolta, doncs els dos treballem a lo millor, doncs el primer que arriba a casa s'hi posa i vinga. I fem equip. Allò que hem dit tantes vegades, no? Que una família és com un trencaclosques, que cada peça té que encaixar i tot sembla equip, no? Clar. Doncs cada vegada la gent jove ho té més clar, això. Vinga, no? Anem endavant, no?
Saps per què? Perquè el repartir, que evidentment hem de repartir, no? Però moltes vegades crea compartiments estancs. Ah, a mi com tocava el rentaplats, com que tu et tocava estendre, i crea polèmica moltes vegades, perquè tu et toca i a mi em toca. I sí, amb un mínim hi ha que repartir. Però la idea de compartir, com tu deies, Josep Maria, és que és molt més rica. Arribo a casa i què fa falta, tu? Què fa falta? Banyar, estendre, preparar el sopar? Doncs és aquesta implicació que fa falta, no? Perquè, mira, com que tu et tocava el rentaplats, jo m'he esperat que arribessis. A vegades, sí, aquesta repartició freda...
Sí que veig que es comparteix, però això després socialment encara et pregunten, almenys a mi em passa, o encara em comenten que quina sort tinc que m'ajudi. Ningú li diu al meu marit, quina sort tens que la Magda t'ajuda.
No.
Ningú, eh? El meu marit no li diu, ostres, que bé, que la teva dona t'ajuda en tot el de casa.
Exacte.
És ell que m'ajuda. Sí. I penses, no, és el contrari, no? Potser el xip de que no cal que ens ajudem uns als altres perquè és feina dels dos,
això
no?
És el que encara queda, té que anar. Sí. Però bueno, es va per aquí, em sembla,
I hem de pensar també que, d'acord, que hem començat parlant de la conciliació, però és important que pare i mare estiguin a casa, sobretot si els nens són petits. Per fer aquest equip, per fer aquesta família, necessitem temps. Ho dic perquè hi ha molts pares que diuen no, és que jo no tinc temps, però don qualitat. Home, val més donar qualitat que no donar res, però l'important és donar quantitat. Però avui en dia, gràcies als mitjans que hi ha moltes maneres de donar quantitat, perquè tu potser no pots arribar d'hora al vespre, però els pots portar al col·le al dematí, el que deies, abans que ermita, o jo què sé, o si estàs de viatge, doncs, a través del WhatsApp pots parlar amb... O sigui, que els fills vegin... Que estem allà. És a dir, i això ho hem dit moltes altres vegades, si un fill se'n dona compte que és estimat pel que és, però que quan té un càstig o té una cosa és perquè ha fet una acció dolenta, però que és l'acció, que no és ell, i si aquest clima, tant pare o mare, amb els diferents fills, de petit ja arriba, ja es transmet, això després, quan els nanos es fan grans, canvia molt la situació.
Molt d'acord amb això de la qualitat i la quantitat, perquè només serveix per la família donar temps de qualitat. A la feina no li pots dir al teu jefe, vindré dues horetes, però de molta qualitat. Allí no cola. Sí.
I ara un toc d'atenció per les dones, en el sentit que a vegades pot ser que no es refiïn del
nen. Sí.
I aleshores, clar, de la mateixa manera que amb l'amor humà, doncs, existeix, hauria d'existir aquesta reciprocitat, donar i rebre, doncs la dona ha de ser conscient que és necessari que es dongui, aquest compartir que dèiem abans, no? I que és necessari que estigui present. Vull dir, que no és que... Bueno, jo és que ho faig tan bé, que no fa falta. Ell, encara que no hi sigui... No, si el problema no és que encara que no hi sigui, encara que ho facis tan bé o millor, que és possible que ho facis millor, és que no és bo que sigui així. Per tant, a vegades pot ser la culpa d'ella, que diu, bueno, jo ja me'n surto, si no m'ajuda... No, doncs atura't una mica, perquè... Aquesta presència del pare i la mare, per exemple, amb la fecundació és el 50%. Vull dir que no és allò de dir, bueno, clar, la dona porta el fill només, no sé què. Sí, però un fill és el 50%, El 50%. Per tant, l'impacte formatiu, l'impacte del caliu familiar, l'impacte, el que vulguem donar, doncs és de tots dos.
Clar.
I alhora la dona pot tenir la culpa de dir, bueno, jo ja m'abasto, ja no fa falta que m'ajudi. Un toc de atenció. No és convenient.
I per altra banda, clar, si mai deixes fer, mai serà hàbil en allò. Si tu no facis el sopar que se't crema, acabes quasi que comencis. Posa't i ja t'ajudaré o ja t'ensenyo, intenta, no sé què. No? I hi haurà un dia que no se't cremarà. Clar, de vegades sí que per el tema de la rapidesa, perquè hi ha manca de temps. Deixa, ja ho faig en un moment. Passa igual amb els nens.
Sí.
Que no els deixes fer perquè tu ja et despeges en un moment. Clar, si mai els dones oportunitat, mai arribaran a saber-ho fer. No?
Ojo, i de vegades, hi ha moments a la vida que tu no tens les idees clares o et distreus I no ets conscient de que, aviam, que el més important que tenim entre mans és educar els nostres fills, eh?
La millor empresa, no?
Exactament, eh? Però això s'ha de recordar i s'ha de dir, perquè s'ha de fer, eh? I també una altra cosa, perquè dic, jo m'hi trobo de vegades amb temes de preadolescència i adolescents, no? Els pares, sobretot el pare més que mare, no? Que et diu, escolta, no, ja ho tinc fantàstic, perquè jo sóc el col·lega de mi hijo, tu. M'entiendes? Escolta, els nostres fills tenen un pare només.
De col·legues ja en tindrà, nosaltres, no?
Molts. Els amics se'ls estria ell. Llavors, nosaltres hem de fer de pares. Amb tope de comunicació, tope... Però hem de fer de pares.
No, i això també lliga amb el tema de l'autoritat. Perquè amb l'autoritat els pares s'han d'apropar als fills. S'han de fer entendre. Han de parlar el seu llenguatge. Han de posar-se al seu nivell. Però això que estaves dient és important per l'autoritat. Perquè tingui prestigi, un pare pues, ha de fer de pare, i de vegades, precisament perquè és pare, pot dir coses que si no fos pare no les diria. I quan ho fa, dona prestigi. O sigui que a vegades, moltes vegades, i jo també ho he vist, sobretot, com deies tu, per adolescents, però i fins i tot amb adolescents, que tenen una certa enveja d'altres que veuen que els pares o els renyen, o els ajuden, o els exigeixen, perquè és una mostra de que estimes una persona. O sigui, un pare que és igual, va, només mira les notes, amb les notes, ja és suficient. No, un pare que estigui darrere, escolta, tu, això per què no, i tal. Això demostra que tens interès, que l'estimes de debò. I això dona prestigi. Això dona prestigi. I això és una de les
forces... És bàsic per l'autoritat.
És bàsic per l'autoritat, no?
Que a més l'autoritat la vas guanyant. No perquè sí, no et ve infosa perquè sí. L'autoritat o te la vas guanyant o no la tens massa clara. Si vas tot el dia de col·leguilla, els 15 anys diuen, mira, col·lega...
Ara que dieu això, i diu això de les vas guanyant, i sortosament no cal fer grans coses, perquè de la mateixa manera que un... No, ara no parlis del Barça, perquè no, però vull dir, un delanter centro, doncs que no faci gols en 3 o 4 partits, ja comencen a parlar d'ell, eh? Ep, aquest no marca, ja perd el prestigi. I, bueno, i un cantant que no vingui disc, que no faci coses una mica extraordinàries, ningú l'escolta els seus discos, vull dir. En canvi, un pare, l'únic que fa, coses molt casolanes, vull dir, escoltar, tenir bon humor... doncs està disponible. I està disponible, què vol dir? Està al costat. No cal. O sigui, els fills saben que el pare hi és, perquè està disponible. Del moment que li fan una pregunta, mira, escolta, ara deixa'm que ara faci això, que ara estaré per tu. No cal que estigui físicament al costat, però aquesta disponibilitat, això li dona prestigi.
Però i amb aquest tema del prestigi, d'aconseguir aquesta autoritat prestigiosa, els pares necessitem de la mare, també. Eh? És a dir, hem de fer el tàndem de la bicicleta. Eh? És a dir, si els dos no anem a un amb aquest tema, hi ha escletxes,
hem begut oli. Si un desautoritza l'altre, fatal.
Però a vegades sí que hi ha la tendència de... Ai, això no li expliquis al teu pare.
Ja.
No? A vegades sí que hi ha coses del dia a dia que hi ha la tendència de... Bueno, això no li explicarem al papa i direm millor.
A això no li expliquis, sempre quan siguin secrets en positiu, pot tindre el seu encant, que cada fill tingui amb el seu pare... Ara, no, ja t'ho dic perquè em va molt bé que diguis això, perquè sí que hi ha una frase que jo demanaria que tothom desterrés de les famílies, que és, per exemple, la mare agobiada amb 2 o 3 nanos i tal, un l'alia, no?, i agafa i diu... Ja veuràs quan vingui el teu pare, no?
Aquesta també es fa anar molt...
Ja veuràs quan vingui la teva mare, eh?
No està agobiat.
Poli bueno, poli malo, a casa.
Exacte.
El dolent de la pel·lícula.
El tanto, perquè ja veuràs quan vingui el meu pare, aquesta mare el que està dient és, escolta, mira, jo no serveixo per res, aquí l'únic que mana és el papa, l'únic que val és el que diu el pare, amb la qual cosa a partir de llavors no li faran mai cas a la mare.
O en un altre cas, no? La bronca contundent és la que vindrà del pare, no?
Clar. Aquí jo et renyaré una mica. En aquest sentit sí que tenen que anar totalment el tàndem que funciona.
Per tant, desterrem, ara, quan vingui ton pare, ara, i desterrem de... No li diguis, això li guardarem aquest secret al pare, no?
Clar, perquè tu estàs, diguéssim, no sé, estàs encobrint la problemàtica del teu fill. Una altra cosa és que tu, si hi ha el problema dels 3 suspensos que deies, per exemple, la por de la bronca, etc, que te l'agafis al teu marit por ahí i diguis, escolta, mira, el nen està molt espantat, està molt nerviós, vigila com et poses, respira abans de mirar les
dir-li, però ensucrar una miqueta
però,
abans.
Exacte. Però que no dir-li, mira, saps què, no li direm.
No, això és un desastre, no?
Desastre.
I això és una oportunitat de recolzar el prestigi de l'altre. Mira, la mare ha dit això, i aleshores tu tens l'oportunitat de dir, sí, mira, molt ben fet. Això no vol dir que després, si la mare una mica l'ha vessat, allò que dius, mira, no, dius, mira, potser millor que no, una altra vegada no passi això, millor que li diguis d'aquesta manera. Però sempre... El que estava assenyalant només és una idea. Oportunitat per recolzar l'autoritat de l'altre.
De l'altre, exacte.
Pare, o la mare, no? I aleshores, el marit i muller ja sabem que sempre no estarem d'acord, però sí que ens hem de posar d'acord. I aquesta és una oportunitat. I, per tant, quan es dona aquesta oportunitat, s'ha d'aprofitar. Mm-hmm. Aquesta oportunitat s'ha d'aprofitar, no?
Els cursos d'orientació familiar, a vegades heu dit això, no? Que és millor equivocar-se junts que encertar per separat.
Va,
no?
Això també depèn, no? Però vull dir, no,
això ho he sentit a vegades en els cursos,
no,
eh?
Jo a vegades he discutit això quan parlem entre nosaltres, moderadors, no? I això és com, per exemple, quan un fa una caricatura, doncs es posa un nas molt gran i tothom sap que aquell nas no és així. Però és bo que existeix aquell nas, perquè aquell nas t'indica que hi ha un nas gros. I què vol dir amb aquesta idea? Dius, equivocar-se, encertar junts... Aquesta frase, l'únic que vol dir, escolta, tu, aquí ens hem de posar d'acord i tot el que sigui unitat, això enforteix la família.
És positiu. Fixa't si el Fer, que estem constantment evolucionant i estudiant els temes d'orientació familiar, veiem les coses clares, que vam començar amb cursos d'orientació familiar per nanos amb diferents edats,
sí.
Després vam incorporar els cursos d'amor matrimonial, uh-huh. Allò per les parelles amb diferents edats d'anys,
sí,
de casats.
Amor 1, 2, 3...
I ara no? L'última ja fa un temps, però l'última incorporació ha sigut el curs del paper del pare.
Déu-n'hi-do. D'aquest em sembla que ens en parlarà
un
convidat.
Un curs només per pares. Només per pares barons, per explicar-los, noi, xato, no sé si ho sabies, però el que et toca...
I amb quina caravana, aquests pares? Allò de dir, la meva dona m'ha enredat, aquí he vingut, això ha sigut cosa d'ella...
T'asseguro que és aclaparador l'èxit que té, perquè es fa a col·legis i tal, i s'ha donat infinitat d'anècdotes que les mares, quan porten el nen al col·legi, agafen el tutor o el professor i diuen... Escolta, no sé què li heu dit, però gràcies, eh?
Ja feliç.
Perquè, com a mínim, ha remogut canvis d'actitud i vol dir allò, ha servit de dinamitzador, no? Uh-huh.
Perquè què creieu que aporta el pare, aquest valor únic, intransferible, que dèieu al principi? Quin creieu que és el paper que és insubstituïble? Quins valors aporta el pare en l'educació que penseu que són únics, que és una cosa exclusiva del pare home? Què creieu? És difícil aquesta, eh?
És una mica difícil, no? Però fixa't, el seu paper masculí...
Sí?
Els fills els hi ha una fermesa, diguéssim, la seva masculinitat. I a les noies, la seva feminitat, per exemple. Diu, encara amb un home, doncs un home hauria de ser com el meu pare, si és exemplar.
Uh-huh.
La
fermesa i l'exemplaritat.
L'exemplaritat. A mi sembla, però com a home. Uh-huh. I això reforça la teva. Perquè les noies diuen, però que jo soc dona. I em agradaria que el meu marit algun dia fos com el meu pare, per exemple. Sí, és exemplar, sí, insisteixo,
exemplar,
eh?
Sí.
Però vull dir, a mi em sembla que aquest paper és l'important.
I és important la figura d'aquest pare com a home, però no solament com a pare, sinó amb les diferents vessants. Com a pare, com a espòs,
com a amic,
a ciutadà, no? Com a amic, eh? M'entens? Que vegi, perquè, per exemple, en el cas de les filles, no? Bueno, tot, ja se sap que la noia, quan és preadolescent, la figura que prioritza és la figura del pare. Doncs aquest pare té que estar allà, per exemple, de vegades ho hem comentat amb el tema de la vestimenta de les noies preadolescents o tal, que un pare li digui, escolta, nena, així no pots sortir al carrer i tal, amb un nano... O sigui,
això s'escolta, elles, figura, no?
Hombre.
Mm-hmm. Bueno, i mira, hi ha coses que alguna vegada he comentat aquí al programa, que no ho sé argumentar, però que amb el tema del rendiment escolar, quan hi ha un pare, estic pare, el baró, darrere del rendiment escolar, allò acaba de funcionar millor. Insisteixo que això em fa por, perquè, clar, argumentar, pues és com dir, les dones són incapaces, i no és així, no crec que sigui així. Ara, no em preguntin per què, perquè no sóc capaç d'argumentar-ho, però de la meva experiència amb el col·legi, durant molts anys, com a tutor, pues he vist un pare darrere i dic que allò funciona. I la mare, no sé què passa, que, doncs, pobre nen, ja se sap, és que aquest li costa, no sé què, i No, jo no ho sé, ara mateix reconec humilment que no ho sé. Jo simplement manifesto
com
un fet.
Com a experiència,
un fet, com a fet,
la teva trajectòria.
Pares que dius, escolta, nano, aquesta setmana hem de fer això, val? I això. I vull que tal i qual, doncs mira, sembla ser que funciona. De qualsevol manera, si una mare no s'ho creu, que ho faci. Vull dir, ja seran dos que ho fan. Però sí que estic dient que... torno a lo que he dit al començament, eh? Molts pares s'han de creure que el seu paper és insubstituïble. Perquè, si no, com que la mare jo no sé que sigui, són més generoses, però possiblement estan més disposades amb aquest instint maternal d'arribar als fills, però millor fan coses que segurament si ho fes el pare ho faria també o igual o millor. S'ho han de creure, és que nosaltres no s'ho creuen.
I hi ha una cosa que també voldria remarcar amb aquesta pregunta que ens has fet, que ara parlaré d'un tòpic, perquè no tots som iguals i cada família és cada família, però en general sí que la dona són més sentimentals, més sensibles, i les coses ens afecten, ens dolen abans. Potser podem dramatitzar una resposta d'un fill adolescent, oh, jo el meu nen, no ho hagués dit mai, i et dol, i inclús fins i tot podries arribar a plorar. O sigui, és com més sentimental, normalment, la dona, I aleshores, en aquestes situacions, podríem dir, conflictives o d'agòbios o així, un pare amb una serenitat, una fredor mental, no fredor en quant a distància, sinó de serenitat, pot ajudar molt a posar les coses al seu lloc, fins i tot a tranquil·litzar la dona, dir, escolta, reina, no veus que té 15 anys, no té més importància, el que et dic, no t'ho deia cap a tu. Qui diu això diu altres problemes, no? Però a col·laborar amb aquesta serenitat de moments tensos que pot donar una objectivitat.
De veure-ho amb una mica més de distància.
Però mira, ara això que estava dient la Carmita, a mi em sembla que em ve al cap la idea de dir, mira, per exemple, hi ha una virtut, que és la virtut de la fortalesa, que evidentment és masculina i femenina, No
ningú la tenim tots.
Però que hem determinat, amb allò, doncs, un pare dir, va, no plores, que això no passa res, i si cau el nen a la bicicleta a terra, doncs ja no és greu, és no pas... I possiblement a l'instint maternal de la mare, pobra nena... I de vegades és la mare que la que has d'atendre la mare, no? Perquè la mare està cridant més que... A millor la nena no li fa tan mal, però la mare està patint més la mare quan veu la sang de la nena que la nena.
Sí.
I la nena o el nen.
Sí.
Possiblement la forma d'orientar la virtut de la fortalesa, vull dir, davant de la... Que no passa res perquè pateixin una mica, i que no passa res perquè el nen no tingui de tot. No passa res. I que el rei sigui... No, però el nen no li compri... Potser una mica millor perquè, com que l'estimes... No és que l'estimin més, però el cor se'ls hi escapa. Ho deia la Carmita, no? Són més sentimentals. Pues aquí potser el pare pot incidir més, a mi em sembla.
A mi m'agradaria tornar a insistir amb el tema del pare absent, ja sé que és reiteratiu, però és que veiem, al tanto, perquè això s'ha de fer quan els nens són petits. Perquè o tu com a pare crees amb els teus fills aquest vincle afectiu, que és el que et permetrà aquesta comunicació fluida. Perquè si li dius a un pare quan el nen és petit, escolta, jo arribo a casa i l'explico el que m'ha passat a la feina. Dius, tu estàs boig? Si el nano és petit i ell m'explica el problema que li han trencat un color, que li han donat una patada al pati, no? Això és l'important, perquè crees aquest pont, crees aquesta comunicació. Perquè després, quan aquest nen o nena es faci un preadolescent o un adolescent, el que tu voldràs és com a mínim que t'ho expliqui, per poder entendre el que passa. No hi ha que et faci cas. I clar, si això no s'ha creat abans...
Si no ho has explicat abans,
Si no has creat el vincle abans.
Els 18 no s'haureu vist.
De vegades hi ha molts pares que es perden aquesta etapa d'anar als petits i diuen, bueno, no, jo quan tingui us de raó ja apareixeré, no? Xato, fas tard. Ja no arribes, perquè llavors es crea inclús una dificultat, perquè el nano o la nena i el pare junts, clar, no
hi ha tema, no?
No hi ha tema, no saben de què parlar.
Si hem de parlar de la feina, malament.
Ja has fet tard, maco, ja has fet tard. O sigui, a empezar, ja.
Creieu que costa més la comunicació amb el pare de determinats temes? Sobretot potser en una dona, en una noia adolescent, li costa més comunicar-se amb el pare o és més fàcil sempre amb la mare?
Jo crec que depèn de cadascú.
Depèn de cadascú, sí. No hi ha diferències en
això.
No
hi ha diferències. Jo no m'atreviria a posar un tòpic...
De dir, em costa més parlar amb el meu pare que amb la meva mare. Les dones també és veritat que són més comunicatives, més xerraires, i potser el pare és com més seriós, no? O potser no parla tant.
Però potser amb un noi ja li va bé aquesta actitud menys rollista del seu pare. I tu l'agòbies. Fas una mica pesada.
A l'altre límit, no? Que has dinat, o sigui que has fet, on has anat, no?
Nosaltres som tan de que ens expliquin que vols dir, deixa'm estar, una mica, no? O sigui que no sempre és un defecte que el pare no sigui tan comunicatiu.
Que hi haurà pares xerraires a tope, També és veritat que no podem posar
l'etiqueta. Jo veig que depèn molt del caràcter de cadascú,
Per tant, la comunicació des de la infància a dues bandes.
Volia dir això perquè, clar, si no comences de petit, després costa molt. Però és que a banda d'això, és que de la mateixa manera... Doncs que s'ha de parlar de tot, de tot, i quan dic de tot vol dir d'allò que amb ells o amb elles doncs els he de parlar, doncs també s'ha de tocar temes íntims, per exemple, el tema d'educació sexual. Temes íntims perquè, però clar, primer has de parlar de tot, si no, no pots arribar. Perquè si no parles de temes íntims, mai aconseguiràs intimar. És més, el problema no és que es quedi aquí, és que si no intima amb tu, intimarà amb altres. Per tant, aquesta idea tant serveix per pares com per mares. Mm. Però estava parlant de pares i mares. Sí. I a mi em sembla que tota la idea és dir, escolta, jo haig de parlar de moltes coses, perquè si no parlo de moltes no podré d'entrada parlar de coses íntimes. Però jo haig d'arribar a aconseguir alguna petita cosa íntima, perquè intimant, doncs, obres la porta. I obrint la porta, doncs, a partir d'aquí, doncs, pots arribar a aprofundir.
Eh? I no hem de defugir cap tema, és a dir, quan toqui s'han de parlar amb els nostres fills barons, se'ls ha d'informar del tema de la sexualitat, se'ls ha de parlar de qualsevol cosa. Quan toqui l'edat, doncs, s'ha de parlar de redes socials, s'ha de parlar d'internet, s'ha de parlar de programes de televisió, és a dir, en cada moment s'ha de tindre aquesta comunicació fluida d'anar orientant i anar educant i anar formant.
Però el que dèieu, no? Si no has parlat abans de temes quotidians, has explicat contes, després seure i començar a parlar de sexualitat, clar, es complica molt la cosa.
Clar.
No? Molt bé.
Digues, Aureli. I la seguretat, no? Donar seguretat.
Donar seguretat.
Seguretat, que això també... Clar, totes aquestes coses, molt, el paper aguanta tot, és molt fàcil dir-ho, no? I posar un paper, no?
Clar.
Però aleshores això exigeix a una persona doncs, que els seus criteris tinguin pes.
Clar.
I tu, per poder parlar amb convicció, vol dir que allò, quan se'l
diu,
això que diu el meu pare té pes.
Exacte.
Una altra qüestió és la forma com ho transmets. Per això és una altra qüestió. Eh? Mm-hmm. Però que has d'intentar la forma, home, que sigui la forma adient. Però d'entrada dona molta seguretat la figura paterna, que diu, escolta, nen, escolta, no et preocupis, tal. La mare està esverada i, té raó, eh? Aprofites per dir, i té raó la teva
I
mare.
I molt bé que ha fet molt bé de fer-se, eh?
Però, i aleshores, aquest però... No, ja, l'altre diu, aquest dirà, però, escolta, hauríem de canviar això, eh? Això s'hauria de canviar, perquè això dona seguretat.
Clar, molt bé. No? Doncs sí, hem parlat del pare present en educació, hem parlat del pare present en la comunicació amb els fills, ens quedaria parlar del pare en el temps de lleure, que seria l'últim. Està més present també en les estones de lleure, caps de setmana, activitats extraescolars... Mm. Creieu que és un bon moment per compartir?
Perdona, que al començament, quan parlàvem de la conciliació i tal, el primer és que el temps lliure dels fills, d'alguna manera, té que veure amb el temps lliure dels pares.
Sí?
És a dir, que els pares, a veure, els pares, que són les persones madures, a dir, escolta, jo haig de posar el cap per com puc fer compatible part, no tot, però part del temps lliure dels meus fills perquè jo haig de ser-hi. O fins a on puc arribar? Perquè si no, aleshores no podré estar amb ells. I si no estic amb els jocs, ni si no estic amb allò que els agrada, amb el temps lliure, doncs probablement perdo una pistonada.
Ja.
És clau estar en el temps lliure, no només en la logística, no, posar, en els dies entre setmana.
Si més no posar el cap i dir, escolta, els dissabtes al matí, tal, tots no podrà ser, però tres dissabtes, dos dissabtes, això. A la tarda, quan arribo a casa, ja d'haver-hi... O sigui, posar el cap, i cadascun donar un criteri general, perquè cada família és un món, com deies tu.
Sí. En funció de les edats, però planificar activitats de lleure conjunts de tota la família, no allò, ens quedem tancats a casa, un amb una nova tecnologia, l'altre veient la tele... No, fem coses conjunts.
I ens escrivim un WhatsApp per sopar, no? A veure si soparem o no soparem, no?
És la fotofinis d'algunes famílies,
sí,
eh?
Sí, sí, baixa.
S'ha de fer... No, clar, després passa allò, que diem algunes vegades que una nena de preescolar li preguntes d'on ve la llet i et diu això un tetrabric, no?
Clar.
No, es pot anar a la natura, sí, es poden veure coses, m'entens? I, sobretot, quan les nenes ja comencen amb edats escolars, doncs que el pare acompanyi el nano doncs, al partit de bàsquet, al partit de futbol, estiguin bé, l'anada, la tornada...
Que deu, pare present,
és que
no?
Això és la qüestió de passar-ho bé junts. I, clar, una persona amb la qual has passat bé, tens un vincle, tens un benestar, Després un dia et renyarà, un dia no sé què, un dia... És igual, però amb aquella persona ho passes bé, fas estones, estets... Doncs això és fantàstic. Si tot el que hi puguem posar en aquest sentit, penso que mai serà massa.
Al final els fills mai miraran el currículum, no? Mai saben les coses professionals que hem assolit, però en canvi aquestes altres, no? Les coses efectives, el temps que hem dedicat, les excursions que hem fet junts, els jocs que hem jugat, això és el que es queda a la motxilla. Doncs, nois, hem arribat fins al final de la tertúlia.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per parlar avui del paper del pare. L'Aureli i el Josep Maria els desitjo que tinguin molt bon diumenge, dia del pare. Encara que pares són els 365 dies de l'any, us toca una mica més el dia de Sant Josep i a la Carmita també. Moltes gràcies. Bona nit. I seguim ara amb l'entrevista.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí.
Doncs amb aquesta cançó d'Antonio Flores, que es diu Alba i que va dedicar a la seva filla, un pare que composa i pensa en la seva filla, endinsem la darrera part del programa i és el moment de l'entrevista. Avui ens acompanya en Tomàs Malmierca, que també ha estat present durant la tertúlia i, per tant, ha sentit tot el que hem dit avui del paper del pare. El nostre convidat és llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i màster en Educació Infantil. També és orientador familiar de l'associació FERT i autor del llibre La mirada de papà, de l'editorial Palabra. Precisament també modera cursos d'orientació familiar adreçats al paper del pare en l'educació dels fills. I també ha fet nombrosos articles, casos adreçats a l'orientació familiar. I el tenim amb nosaltres aquí a Radio Estel. Tomàs Malmierca, buenas noches.
Buenas noches.
Primero de todo hemos dicho, ¿venimos a hablar del libro? ¿Era necesario un libro de la mirada de papá, del papel del padre en la educación?
Pues mire, es una de las cosas que comento en el prólogo. Yo no sé si era necesario o no, pero desde luego algo intuíamos todos que sí que hacía falta hablar del tema, porque es una cosa que, aunque tenga una biografía, el papel del padre de muchísimos siglos, nadie se lo había planteado. Ahí estaba, lo eran, el varón hacía lo que buenamente podía, pero como estamos en una sociedad, pienso, industrializada, civilizada, desarrollada, en la que todo se cuestiona y todo, pues quizá era el momento de empezar a hablar cuáles debían de ser los trazos principales de una actuación muy vivida, muy conocida y muy desarrollada por todo varón, pues de una forma concreta, bueno, pues en qué se ha de concretar, qué cosas verdaderamente necesita la sociedad de hoy que haga un padre varón, o qué cosas no debería de hacer, o qué. Y bueno, eso lo comento en el prólogo, ¿no? De que fue un reto que me propusieron y que en un principio me pareció innecesario porque estaba muy claro lo que tenía que hacer un padre, y luego me di cuenta que la gran mayoría de los padres no lo tenían todo tan claro cuando empezamos a hablar del tema, y entonces, bueno, me lancé a escribir sobre el tema, ciertamente.
Y a partir de aquí supongo que empezó a pensar sobre cosas que son imprescindibles o cosas que solo puede hacer el padre, ¿no?
Más que solo puede hacer el padre, yo pienso que el ser humano es tan plástico que todo hombre podría hacer todo lo que hace una mujer y una mujer todo lo que hace un hombre en cuanto a acciones externas. Indudablemente un hombre, no lo sé, igual llegamos a una situación en que un hombre puede parir, pero yo pienso que no.
No lo veremos,
o amamantar, no lo sé si lo veremos o no. Pero indudablemente hay diferencias estructurales, biológicas, notables en todo el quehacer masculino y en todo el quehacer femenino, con lo cual eso indudablemente debe de conllevar otras actuaciones diferenciadas en nuestra psicología, en nuestra conducta, en nuestra forma de hacer. Y un poco es donde he intentado penetrar, aunque no es una cosa que hoy esté muy políticamente correcto decirlo, que somos diferentes, ¿no? Porque como se busca razonablemente y bien buscada la igualdad entre el hombre y la mujer, quizás se sobrepasa un ámbito que debería de respetarse. Y es que aunque somos iguales en dignidad, en libertad, en el uso de nuestros derechos, somos biológicamente diferentes, intrínsecamente y humanamente diferentes. En muchísimas actuaciones, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista cerebral, como está demostrando ahora la neurociencia, y desde el punto de vista conductual. Con lo cual, yo pienso que aunque se siga hablando de igualdad en cuanto a derechos, logros, necesidades, incluso lo que hablabais en la vuelta de tertulia vuestra, la conciliación entre las tareas domésticas de un hombre y una mujer, no podemos negar que somos diferentes. Y este es uno de los temas que indudablemente refleja mi libro. Es decir, yo intento fijarme más en aquellas cosas que más nos diferencian, aunque son diferencias principalmente psicológicas, psicológicas y conductuales de comportamiento, y en alguna medida tienen alguna repercusión por la biología, pero bueno, que siempre son discutibles, indudablemente. Yo no hablo dogmas de lo que es un padre, pero sí que dejo claro cuáles son las columnas en las que debe de sustentarse toda actuación paterna.
Bueno, una diferencia entre hombre y mujer, entre padre y madre, que suma, ¿no? Enriquece. Que haya dos modos distintos de educar o de ver
la vida o de criar
a los hijos.
Entonces, yo pienso que eso es uno de los rasgos más importantes de la paternidad. Yo suelo decir que el mejor marketing de la paternidad es el que puede hacer una madre. Y la forma más destructiva que puede existir en las tareas de un padre es cuando una madre lo destruye. O sea, que es que no es que sean complementarias, es que se necesitan mutuamente.
Es como las piezas del puzzle, ¿no? Para que todo funcione necesita una buena...
Bueno, yo aquí no pondría muchas piezas más.
No, es
un puzzle de dos piezas.
Pues la familia.
Entonces yo pienso... No, en cuanto a la tarea educativa, es un puzzle de dos piezas. Entonces, quizá dos piezas muy grandes. Y hay otras pequeñitas alrededor que fuerven terminar el puzzle, ¿de acuerdo? Pero el planteamiento educativo, el crecimiento y el desarrollo de un hijo o de una hija, principalmente lo han de configurar dos piezas, que es padre y madre, por todo lo que aporta la feminidad y por todo lo que aporta la masculinidad.
Estas dos partes que hemos dicho, bien diferenciadas, pero que todas suman y que son positivas en la educación de los hijos. Hablábamos en la tertulia del tema de que a veces es más fácil comunicarse con la madre, cuesta un poco más con el padre, el papel de ya verás cuando llegue tu padre,
bueno,
que,
está,
¿no?
O sea,
el padre más broncas, la madre como más suavecita. ¿Sigue así el tópico?
Sí, sigue así. Yo pienso que nuestra vida, nuestra sociedad, y más esta que se escribe y se lee mucho, están llenas de tópicos. Y ese es uno de ellos, ¿no? Es un tópico irrealista, ¿no? Es un tópico razonable, porque así ha sido durante muchos tiempos. Pero el hecho de que fuera así durante muchos siglos le ha llevado al hombre a hacer mal las cosas y a la mujer a entender mal las cosas, ¿no? Entonces, indudablemente, tenemos una biografía humana de muchos siglos que no nos la podemos quitar de encima en varios decenios. Llevamos, sí, 30, 40 años empezándonos a plantear estos temas. gracias a Dios, hacia la mitad del siglo XX ya se empezó a entender que no podía ser una sociedad patriarcal como lo había sido en los 25, 30 o 40 o 50 siglos anteriores, ¿no? Y dices, bueno, pero claro, desprenderse de esa biografía humana, primero, no es fácil porque las cosas no se cambian en unos pocos de años. Segundo, porque nos sigue pesando nuestra biología y nuestra biografía. Y hoy por hoy la madre es la que se queda embarazada. Y una mujer embarazada pues tiene síntomas de debilidad, sobre todo cuando se acerca al parto. Y necesita un hombre que sepa eso, salvaguardarla, yo qué sé, si estamos en la prehistoria, de la lluvia y del enfriamiento, porque y ayudarla al parto. O sea que dices, bueno, ahí hay unas funciones biológicas que marcan nuestra biografía y que ha hecho pues que la mujer sea eso, como decíais vosotros en vuestra tertulia, más candorosa, más ternura, más, y entonces el hombre más duro y más... Bueno, pues porque seguramente se desprende todo eso de nuestra biología y ha sido como más fácil que lo hiciera el hombre y más fácil que la mujer fuera de la otra manera. ¿Pienso que se ha de sustentar la tarea de una padre y una madre en esa biología exclusivamente? Pues no. ¿Que ha de tenerla en cuenta? Sí. Pero, por ejemplo, habéis comentado el tema de la autoridad, que yo pienso que es uno de los principales rasgos que tiene la autoridad, digo, la actuación padre, paterna, ¿no? La figura del padre. Dice, vamos a ver, mira, la autoridad es un servicio, pero también exige como servicio unos planteamientos, sobre todo racionales. Si verdaderamente los planteamientos de la autoridad se sustentan en sentimientos, esa autoridad va a tener poca firmeza, va a tener pocas repercusiones, va a ayudar muy poco a las personas. Mientras que si esos planteamientos de autoridad son racionales, están fijados en principios y en valores, y sobre todo en el conocimiento de la persona, que somos naturaleza complicada, quizá esos planteamientos de autoridad van a servirle más al hijo para entender qué puede, qué no puede, qué está bien o qué está mal. Uh-huh. Indudablemente, toda actuación paterna se tiene que fundamentar más en lo que tenemos los varones de propio, que es nuestra, como dice Baron Cohen en su libro, los hombres tienen muchísima mayor capacidad de sistematización.
De sistematización.
Efectivamente, ¿no? Él habla de esto, uh-huh, de hacer un planteamiento sistemático, de poner unos límites, de establecer unas normas y cumplirlas. ¿Eh? Mientras que la madre pues tiene una muchísima mayor capacidad de entender los sentimientos. Entre otras cosas porque sus conexiones neuronales las recogen los dos hemisferios, que eso es una cosa preciosa. Y estudiar la neurociencia es algo maravilloso, ver cómo se funciona desde el punto de vista masculino y femenino en todo el mundo de los afectos y en todo el mundo de las... Y dices, pues claro, la mujer se defiende muy bien en el tema de los afectos, pero para imponer, seguir y sancionar normas, pues le cuesta un poco más, precisamente porque se deja llevar de los sentimientos, que no es que sea ni bueno ni malo, es. Y la mujer es así, y el varón es como es.
Bueno, y entonces, no es un tópico por lo que vemos, es, ¿no?, apoyado por la neurociencia, cómo funcionamos.
Yo pienso que la neurociencia nos va a dar grandes ideas a este respecto, indudablemente. Uh-huh. Bueno, pues esto nos ayudará a desarrollar más, pues un poco lo que yo he empezado a trabajar en mi libro, que les suelo decir a los padres que, mira, su actuación, muchas veces el padre, fruto de esa biografía de la que hemos hablado antes, considera que lo que tiene que hacer es sustentar a la familia. Y eso es verdad.
Viene con esta idea, ¿no?
Claro, el sustento que es darle casa, techo, comida, uh-huh, dinero para que tenga cubiertas sus necesidades. Muy bien, esto es cierto y tiene que ser así. El varón, si se dijera, vamos a poner un caso hipotético y un poco absurdo, pero que un hombre y una mujer, llevados de su biología, siempre estuviera ya embarazada. La verdad es que yo conozco algunas madres que así ha sido, de familias así, muy numerosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que es el padre el que tiene que aportar el sustento. Dices, bueno, pues entonces, ¿el sustento lo tiene que aportar un padre? Sí o sí. Y aunque esté en paro, tiene que vigilar cuál es el sustento de sus hijos. Ahora bien, no es eso el papel principal de un padre. Y el papel principal de un padre, lo habéis hablado vosotros en vuestra tertulia, se sustenta en otras dos columnas principales antes que esa. Pues yo suelo decir que el papel del padre se sustenta en tres columnas. Uh-huh. La primera es estar. Estar. Presente. Un padre que no esté, es imposible que ejerza como padre. Uh-huh. La segunda columna es el conocimiento. Es decir, un padre cortito, que jamás piense en que es padre, que habéis hablado vosotros en un determinado momento en la tertulia sobre la implicación o la concienciación. No, tiene que ser consciente de que es padre. Y si no es consciente de lo que eso conlleva, no va a ejercer como tal.
Que se lo crea, decía Aureli, ¿no? ¿A qué crees?
Pero no solo cree que se lo crea, que además se dé cuenta que tiene que conocer al hijo, que tiene que conocer la situación familiar en la que vive, que tiene que conocer el carácter de su mujer, que tiene que conocer el carácter de sus hijos. Esto es un libro maravilloso que hay sobre los caracteres. No es lo mismo educar a un hijo nervioso que educar a un hijo sentimental, que educar a un hijo sanguíneo. Y hoy hay estudios maravillosos que eso ayudan muchísimo a un padre a decir, hombre, pues mira, ya veo que con silencios no es como se consigue tratar a esta criatura, a este niño o a este niño.
Sí, ¿no?
Pero claro, a lo mejor a otros le va muy bien gritar. Mira, a este niño, ¿cuánto? ¿Entiendes? A este conocimiento.
Sí.
El padre ha de conocer todo lo que al hijo le va bien, lo que le va mal, lo que le ofrece sus carencias y comunicárselas al hijo. Entonces es la segunda columna, el conocimiento que como padre tiene que tener. Y luego, en tercer lugar, muy en tercer lugar, los sustentos. Que los sustentos tienen que ser de todo tipo, tampoco han de ser solo materiales. Hay que dar sustentos biológicos, sustentos afectivos, sustentos intelectuales y, por supuesto, sustentos espirituales. Yo creo que estamos en una emisora de radio cristiana y es muy bueno saber que la componente espiritual de los hijos existe, perdón, de los seres humanos. Con lo cual, si la existen en los seres humanos, una de las tareas de un padre que piensa y conoce es decir, hijo mío, ¿y tú qué piensas? Cuando nos morimos, ¿qué pasa? Y entonces explicarle pues esos rasgos, esos principios de trascendencia que todo padre que piensa debe de educar en su hijo, por supuesto siempre con la colaboración de su mujer, porque las visiones de la trascendencia, de los afectos, de la sexualidad, es tan complementaria a la mujer con la del hombre, se complementan tan bien, que es una maravilla poder disfrutarlo, y es una pena que se desperdicie en algunos matrimonios, desgraciadamente porque están separados o porque son de un solo sexo.
Estar, conocer bien el entorno familiar y el sustento en varios ámbitos, ¿eh?
Esas
no solo
son las tres grandes columnas. Y sobre el estar quiero hacer un matiz, porque habéis dicho, hablado antes de la calidad, de la cantidad, de un tópico más.
Ni calidad ni cantidad.
Mira, es imposible ser padre, buen padre, sin un mínimo de cantidad.
Mucha cantidad.
Claro.
De poca calidad da igual.
Fíjate que tú has hecho, me parece que tú has hecho el comentario. Si yo fuera a la empresa y le dijera al empresario,
al jefe, ¿no? Dos horitas de mucha calidad.
Oiga, que me voy 2 horas, pero mañana le voy a emplear 3. Pues fíjate, eso a lo mejor en tu trabajo sería posible. Porque con mucha concentración sí que serías capaz de hacer en menos horas lo que en otras ocasiones harías en más. Fíjate bien. En la relación padre-hijo eso es inviable.
Imposible, sí.
Cuando se habla de una relación afectiva, la relación afectiva que no se ha dado en un momento queda desperdiciada. Cuando un niño tiene una preocupación grave, como su padre no esté asequible, que lo ha dicho Aurelio muy bien, que el padre tiene que ser asequible y su padre no está nunca en casa, a las pocos rato eso se pierde. Mm. Y entonces, y como decía él, irá a buscar esa necesidad de algo íntimo que ha tenido en otra persona o en otra.
Amigo,
y es una pena.
Internet.
Y ese padre pierde entonces esa posibilidad de generar con el hijo el vínculo afectivo que solo él conseguirá construir si está. Porque además, cuando se habla de calidad y cantidad, yo creo que mucho varón, muy racional él, piensa, sí, yo le daré el cariño. Lo ha dicho, me parece, también José María Adell. Le ha dicho, bueno, yo cuando ahora sea mayor le daré todo el cariño.
Mira, más tarde ya.
Eso es imposible. Eso es como la famosa canción de María Dolores Pradera. No sé si te acuerdas. Yo suelo comentarla muchas veces en los matrimonios, que le decía a aquel hombre al que ella quería, esta noche te voy a amar lo que no te he amado en los 2 meses pasados.
Ay, eso no sé si compensa, ¿eh?
No es que compense. Es que es metafísicamente imposible.
Imposible.
Perdona, tú podrás amar en una noche todo lo que puedes amar en una noche. Lo que no amaste quedó perdido, quedó completamente destrozado, aniquilado. Y esa es la relación con un padre. El padre que no ha sido capaz de crear esos vínculos afectivos de apego entre los 2, 3, 4, 5, 6 años, no los recuperará nunca. Y este es otro de los temas que yo me gusta comentar en mi libro a muchos padres jóvenes. No es un tema de que pongas muchas lavadoras, no es un tema de que hagas muchas cosas en casa, no es un tema de que planches. Eso si quieres, hazlo, para llevarte bien con tu mujer. Pero lo importante es el vínculo afectivo que crearás escuchando sus necesidades, oyendo sus razonamientos, escuchando cómo habla con su madre, complementando lo que la madre dice y, por supuesto, sabiendo que el mejor marketing que vas a tener como padre es tu propia esposa. Eso es una de las cosas que yo pongo en mi libro. Todo lo que digo hecho aquí para un padre es importante, pero lo más importante, querer primero y más que a sus hijos, a su esposa. Porque si no, es muy difícil que pueda ser el mejor padre, un buen padre. El mejor padre del mundo.
Tiene que querer mucho a sus hijos. Tot això que ens ha explicat...
Però un poquito más a la seva dona.
A la seva dona, eh? Una miqueta més. El pare que estima la seva dona és el millor exemple que pot donar als seus fills. Moltes gràcies, Tomàs Malmierca. Tot això que ens ha explicat el Tomàs, si voleu podeu entrar a la web del FERT i trobareu cursos sobre el paper del pare, per si algú està interessat. Nosaltres hem arribat fins al final del programa d'avui. Per tots els pares que ens han escoltat, que tinguin el diumenge un molt bon dia.
Però si algú vol comprar el meu llibre, es també diu editorial... La mirada de papà.
I editorial Palabra, de Tomàs Malmierca. Això la mirada mateix, de papà pot ser un bon regal per aquest dia.
La mirada de papà té molt de dir.
Molt bé. Pot ser un bon regal per aquest dia o per el dia de Sant Jordi.
Perfecte.
Doncs moltes gràcies, Tomàs. Nosaltres ens acomiadem. Ens retrobem aquí al Paraules d'Amor, dimarts que ve a les 8 del vespre. No hi falteu.